Mira, avui un dels sons del dia pot ser aquest. I per què? Doncs perquè avui és el Dia Mundial dels Simpsons. Segur que... Segurament no la veus de manera regular o pràcticament no l'has vist mai, però segur que saps qui són. Els Simpson, aquesta família de color groc que fa aquesta visió satírica d'una família disfuncional d'Estats Units, no? Saps com van néixer? Doncs mira, els Simpson es van idear en 15 minuts a la recepció d'una oficina. Matt Groening era el dibuixant de la tira còmica Life in Hell, que va cridar l'atenció al productor James L. Brooks, que volia afegir una secció animada per al programa The Tracy Ullman Show de la Fox, que es feia en caps de setmana. Groening va acabar de concebre el Simpson mentre s'esperava per presentar les seves idees al productor. Després d'aparèixer com a curs al programa, els Simpson es van independitzar i van començar a presentar-se com una sèrie animada de mitja hora de durada que es va transmetre en horari estel·lar en comptes dels caps de setmana. I així va néixer fa no sé quants anys, més de 35 o 37 anys. Eh? Per què avui és el Dia Mundial? Doncs perquè el 19 d'abril va ser, el 19 d'abril de 1987 va ser el primer capítol que es va emetre. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
37 anys, ni més ni menys, imagina't tu, 37 anys aguantant en antena una sèrie. Perquè se segueix veient, eh? En fi, com estàs? És divendres, eh? 19 d'abril del 2024. 37 anys, et parlava del Simpson, eh? Què fem nosaltres? Estem a les portes del cap de setmana, estem a punt d'arribar al dia de Sant Jordi, que serà dimarts vinent, i estem una altra vegada mirant la previsió meteorològica perquè ve una altra vegada un cap de setmana i no sé si tornarà a repetir la fórmula habitual de les darreres setmanes. Entre setmana baixen les temperatures i el cap de setmana tornen a pujar i fa bon temps, o el que cataloguem com a bon temps. No sé si serà així. Li hem de preguntar al nostre meteoròleg que ens està esperant des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora a tothom.
De moment, el que ha estat la setmana és el mateix que les darreres tres setmanes. Entre setmana baixen les temperatures i el cap de setmana temps estel·lar.
Pues sí, però no tant.
Val.
És a dir, sempre n'hi ha variacions. Sí que portem dos caps de setmana. El primer gairebé hem fregat els 30 i el darrer 29 a Viella. Avui han baixat a 3 nit sota zero.
Déu-n'hi-do.
I Lleida 30-31 graus el passat cap de setmana. I que cap de setmana, avui divendres, dissabte, diumenge, seran majoritàriament molt assolellats. Estem tenint gairebé 13 hores de sol, sobretot avui i demà, i sí que pujaran les temperatures màximes al voltant d'entre 20 i 26 graus les màximes. Potser es queda per sota de 20 graus a la Vall d'Aran, en un dia tranquil, assolellat, sense gaire vent, potser diumenge a la tarda, localitzadament al sud de Segrià i al sud de l'Urgell, però ja són coses molt locals, sí que podria bufar una mica el vent de sud, però són qüestions locals, que el vent sempre té un cicle diürn i durant la tarda augmenta una mica, però majoritàriament el cap de setmana se salva, tot i que al final del diumenge podrien arribar més núvols i ja de nit començar a fer el canvi de temps que ens espera pels primers dies de la propera setmana.
Ah,
de moment hem de dir que avui el problema que tenim és que les estacions meteorològiques, pues, algunes que estan en zones urbanes, pues, no reflexen la realitat.
Clar.
I tenim el cas de les Borges Blanques. La mínima ha sigut de 5, però a quilòmetres 1 grau. I m'arriben informacions ja localitzades en camp obert de que hi ha hagut alguna geladeta.
Clar, o sigui, dins del municipi, 5-6 graus més dins del municipi.
Sí, pot baixar molt. Ja. De fet, a Lleida, a la zona de l'Arbonètol, que és una mica la periurbana al voltant, sí que hem tingut 4 graus a dins d'a un metre i mig i hem fregat el 0 arran de terra.
Ah.
És a dir que, imagina't, en un metre i mig pot haver diferències de 4 graus.
Uh-huh.
impresionant. I això és el que passa en les nits encalmades, hace el ras, la temperatura se desploma i es fica un gradient. Un gradient vol dir les més baixes a baix i quan més alt, més altes.
Clar.
I això podria passar, imagina't, en un edifici de moltes plantes.
Evidentment.
Poden tenir un canvi important.
Armando, sí. Hem tingut unes mínimes, per cert, a hores d'ara estem ja fregant els 16 graus, sí, a Lleida, sí, sí. Però hem tingut unes mínimes, com bé deies, que a les cotes altes, de la Pica d'Estats, 16 sota 0,
ha entrat molt aire fred.
A Baqueira, 10 sota 0, a la cota 2.500, sí, sí. 4 sota 0 al Pont de Suert, 3,5 sota 0 a Viella, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell, a Solsona i a Tremp també sota 0. Aquestes mínimes potser són les més baixes dels darrers 10-15 dies.
Podria ser, sobretot perquè la primera quinzena pues ha sigut molt càlida. Uh-huh. Aquesta segona quinzena no fa pinta de que sigui càlida.
Val. Per tant, a veure, d'aquí a diumenge, estabilitat.
Sí, un
per
temps entendre. Tranquil, val. Assolellat, matisos, miques de vent, bueno,
venga,
res.
Ara la pregunta.
I temperatures més altes. És el dissabte a la tarda, farà un bo de 25 o 26 graus, fins, sobretot cap al Segrià, el Pla de Lleida, Mollerussa, Balaguer, tota aquesta zona tindrà el temps, les temperatures més altes, però la resta de comarques també, fins i tot les del Pirineu, podrien arribar als 20 graus. Un temps tranquil, no massa calor, no massa fred, sobretot durant la tarda, i les matinades més fredes, però no tant com les d'avui.
Bueno,
pujaran les mínimes les properes nits.
Això el cap de setmana, Armando. Ara, el que et pregunta tothom, escolta, el dia de Sant Jordi, que és dimarts?
Bueno, pues el dia de Sant Jordi, si el volguessin perfecte, l'haurien de canviar de data. I dir, pues lo celebren aquest cap de setmana o lo retrasem. Ara, si a tota costa volem aquell dia, costi el que costi, pues costarà, pues n'hi ha un xoque de trenes, no? Perquè no poden canviar. Tot i que tampoc, a veure, n'hi ha un canvi, ens arriba una massa molt gran que ocupa tota Europa, mira si és de gran, però això és fàcilment detectable, d'aire fred que ens ve del nord. Fins ara ens venien del Sàhara,
sí.
I ens queixaven, no sé d'on han de venir, però està tranquil, no?
Sí, és veritat.
L'únic segur és que hi haurà una davallada de les temperatures, potser es notarà més en cotes altes i es notarà més en les màximes, que no arribaran a 20 graus a cap lloc. I hi ha diversos escenaris possibles.
Jo sé que fins al dia abans no mirem.
La previsió d'avui divendres potser no valdrà.
Per això ho dic.
Perquè quan hi ha tanta variació, la tens que fer d'un dia per un altre, com mor.
Per tant, Armando, el que sabem segur és que les temperatures seran inferiors.
Que ballaran. I a dia d'avui sembla que hauria més precipitacions en forma de ruixats dispersos, aquí, així, allà no, yeah. El dilluns. Han variat, vull dir, potser ens salvem, sobretot a les comarques de Lleida, el dia, concretament el dia de Sant Jordi podien haver passat la majoria dels ruixats, podien no ploure a la plana de Lleida, i sí, a les zones limítrofes amb Barcelona, sí, l'Urgell, la Segarra, los Solsonès podien tindre algun ruixat de tarda, però com seria en forma de xàfecs, perquè clar, a la que surt el sol escalfarà com a finals d'agost, escalfarà la superfície terrestre, a dalt tindrem un aire fred. A dalt vol dir a 5.500, de 30 a 35 sota zero. És a dir, i tu imagina't, 15 o 20 graus per sota i 35 sota zero, n'hi ha 40-50 graus de diferència, i això fa desenvolupar uns núvols de tempesta que podien fer caure ruixats. Alguns podien portar neu granulada, calamarsa, pedra, és a dir, però impossible saber on. Sembla que les comarques més afectades podrien ser Barcelona i Girona, fregant les més orientals de Lleida i també al Pirineu. Però esta previsió està una mica en l'aire.
Sí, ho deixem així. Perquè
si avui divendres fins dilluns pot haver un petit canvi. Lo que sí és segur és que no farà calor, no farà el bo típic de passejar tranquil·lament. I doncs,
bueno, una màniga, escolta, ja
suposo
està.
Que les llibreries han de fer un plan B.
Val.
Sobretot perquè l'aigua i els llibres estan
sí, no, es porten molt malament. Per tant, hores d'ara no hi ha certesa, és qüestió de
no
mirar-ho abans i si cas surts de casa amb un paraigua i una jaqueta i ja està, mira, funciona així.
Però hem de dir que les comarques de Lleida, sobretot de la meitat subplana, potser no, a dia d'avui no es veu tanta probabilitat de pluja.
Com que hem de parlar dimarts, però ja...
No coincideix en el temps
ja ho sé.
Bo però... que voldríem per... per aquesta diada.
Parlarem dimarts, ja serà Sant Jordi. Bon cap de setmana, Armando.
El central de la situació. Molt bé.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
Bé, doncs aquestes són les previsions i ara t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, primer, Telefònica ja dona per resolta la fallada d'internet i telefonia fixa a municipis de les comarques de Ponent que afectava des del passat dimecres. El Pla d'Urgell i el Segrià, el servei ja es va anar recuperant el mateix dimecres, a alguns, al vespre, però a les Garrigues l'afectació es va allargar durant tot el dijous. El president del Consell Comarcal, Antoni Villas, ha dit que a la seu de la institució van haver de fer funcionar els ordinadors per gestions administratives amb unes targetes per poder-se connectar. Bé, això ho vam explicar ahir, que a nivell particular, doncs, sí, és un mal de cap, és un contratemps, però pues, segurament no va més enllà. Està un dia sense internet o un dia i mig, però clar, a nivell d'empreses és difícil, perquè avui en dia tot està a internet. T'explico també que la Guàrdia Civil de Lleida ha detingut un total de 8 persones al Almacelles en el marc d'una operació policial contra una organització criminal dedicada al tràfic il·lícit de droga. Uns 90 agents de diferents especialitats, com GRS, la Unitat de Seguretat Ciutadana i el grup Sinològic, han participat en l'operatiu amb la col·laboració de la policia local del municipi. L'operatiu, que es troba sota secret de sumari, va començar a primera hora del matí d'ahir i va acabar cap al migdia. Els agents han realitzat una desena de registres en diferents punts del municipi i han intervingut diversos mitjans que utilitzava l'organització. I ara, Ajuntament de Lleida. La Paeria diu que convocarà un concurs d'idees adreçat a les empreses del Parc Científic perquè presentin propostes de projectes, dissenys o aplicacions en matèria de seguretat. T'ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Per tant, els eixos del concurs d'idees serà la vigilància intel·ligent, propostes per a implantació de sistemes de càmeres intel·ligents que puguin detectar comportaments sospitosos, aplicacions de seguretat ciutadana. Em sembla que un dels exemples que aplicàvem en el pla era desenvolupar una aplicació mòbil que permeti a la ciutadania d'informar d'incidents en temps real i que permeti rebre alertes de seguretat. Tot un protocol per l'accés i l'anàlisi de dades, propostes per a plataformes d'anàlisi de dades que puguin identificar patrons delictius i ajudar a prevenir delictes, posar en marxa dispositius de seguretat personal, portàtils, botons de pànic, etc., en els moments i en les circumstàncies d'aquelles famílies o persones que puguin requerir d'aquest servei.
Mira, no seré jo qui et digui que preguntar a la ciutadania, ja sigui amb un anant a votar o amb un concurs d'aquests, és una mala idea, al contrari. Jo crec que s'hauria de fer més. Ara bé, que el tema de la seguretat ciutadana l'haguem de deixar amb un concurs d'idees, mira, no, jo crec que no és la millor idea del món. Això per una banda. Per l'altra, potser que... A veure, si les empreses de seguretat han de fer la feina de seguretat a l'Ajuntament, algú hi sobra. O alguna nòmina ens podem estalviar, de diner públic parlo. És que és un eix clau, el tema de la seguretat, com per deixar-lo en mans de... Farem un concurs perquè ens donguin idees en matèria de seguretat? Mira, si necessites control a través de càmeres i d'intel·ligència artificial, identificació facial i tota aquesta història, fes un viatge a Xina que t'ho explicaran perfectament, que fa anys que ho estan fent i, per tant, ho tenen perfeccionadíssim. Amb la pandèmia ja es va veure, i la pandèmia fa 4 anys, o sigui que de la pandèmia ara segur que ho han anat millorant. I amb les altres històries, jo no sé, diàleg entre administracions, diàleg entre ajuntaments... Com ho esteu fent vosaltres? I si no d'Espanya, d'un altre punt d'Europa, on estiguin fent bé les coses. Però insisteixo, deixar el tema de la seguretat ciutadana en mans de... Espera, que anem a fer un concurs em diu dues coses, o sobre gent, sobren funcionaris, segurament, que són els que haurien d'estar pensant aquestes històries, sobren funcionaris, i després, escolta, anem a buscar-ho, a preguntar, a que ens expliquin on ja fa anys que ho estan fent, i segurament ho estan fent bé i tenen més experiència. Això és la meva opinió, és la meva. Tu en tindràs una altra, l'alcalde en té una altra i la regidora de seguretat segurament en té una altra. Perquè que si coincidim tots seria molt avorrit això. Per tant, és la meva opinió, te l'explico, l'exposo, i si tu vols explicar-me la teva, doncs ja saps que tenim un número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu o de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Acabem amb la notícia econòmica, i és que hi ha un projecte pilot de l'IRTA que estudia combinar la producció d'energia solar amb l'agrícola en camps de fruiters. Ja ho estan provant, és una prova pilot, i això sí que ho trobo que és una bona idea.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Segueix el Caragol Tour promocionant la nostra festa lleidatana d'interès turístic nacional. Aquest any serem a Barcelona, Madrid i Saragossa. Organitza Federació de Colles de l'Aplec del Caragol. Segueix a través de Copelleida i del nostre enviat especial Cosme Garcia aquestes presentacions. Aquest dilluns, des de Madrid, Copelleida, amb els esdeveniments ciutadans.
Prepareu-vos per l'emoció. La M Femení està a punt d'encarar els play-offs per ascendir a la primera divisió estatal. El proper diumenge 21 d'abril a les 12 del migdia no us podeu perdre aquest partit transcendental. AM Athletic Club. Veniu i doneu suport a les nostres jugadores al Municipal Requesens, a la barriada del Secà de Sant Pere de Lleida. AM ets tu. AM som tots. Us hi esperem amb il·lusió. AM ets tu.
I ara ja ens movem cap a la redacció del diari La Mañana, on ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, estamos ya a puertas otra vez, puertas de fin de semana, y con San Jordi aquí a la vuelta de la esquina también, ¿eh?
Bueno, es un santo que ya sabes que no me gusta nada, en absoluto.
¿Este tampoco? Porque...
No, a mí el único santo que me gusta es San Miguel, ya lo sabes. Pero es que San Jordi le tengo un especial cariño, al revés te lo digo para que me entiendas.
Ah, vale.
Pero tengo mis motivos.
Pero si tú eres escritor.
Bueno, pero a mí no me van las parafernalias estas que se sacan de la manga, ¿sabes?
Eso sí, esto lo comparto. Esto lo comparto también. Oye, te podía dar paso, como lo he hecho, con la sintonía de los Stones, pero también te lo podía dar como he empezado el programa, con la sintonía de entrada de la serie de Los Simpson, que no sé si la sigues, ¿sí?, o lo has visto alguna vez.
Siempre me han gustado mucho los Simpsons, y sobre todo por el buen tratamiento que hacen de la música.
Oye, son muy ácidos, por cierto.
Sí, multiplícate por cero.
No, te lo digo porque hoy es el Día Mundial de los Simpsons. Hace 37 años de la emisión del primer capítulo, y siguen.
Yo me enganché de pequeño, bueno, ya. De cuando empezó, de pequeño. Imagínate. O sea, mi chaval, que era pequeño, que era teóricamente eran dibujos para adultos, siempre se los grababa porque los quería ver. Ajá. O sea, él sí que es otro, pues otro fan de los Simpsons.
Muchos hemos crecido en la sobremesa con un capítulo de los Simpsons de fondo, y es verdad que sí, de vez en cuando iban tratando capítulos con el tema de la música.
Sí, muy bien.
Y los creadores musicales, y los cantautores también.
Sí, bueno, de todo, bueno, han salido todos, sí. Todos los, desde Metallica hasta los Stones,
sí,
lo que quieras.
Yo los he visto un par de veces. Bueno, Andrés Rodríguez, va, ahora sí que vamos a la música en vivo y en directo que hay preparada para este fin de semana, explícame.
Venga, vamos a Lantares, que está aquí al lado, y tenemos hoy a las 10:30 a Fernando Álvarez, que es un músico y compositor de Segovia. ¿Quién es este? Pues bueno, a lo mejor lo conocéis por una canción que se titula Fea, pero te quiero, que tiene más de 35 millones de reproducciones y, bueno, salió en el Buenafuente y digo... Pero tiene más cosas, tiene más cosas. Bueno, ya que estamos en Antares, mañana tenemos a la Ponen Dixie, que vuelve otra vez para ofrecer una muestra de hot jazz, mezclando un montón de influencias. Y finalmente, el domingo, vendrá la cantautora madrileña por segunda vez, Eva Sierra, que, bueno, es de Vallecas y por lo visto la otra vez gustó mucho cuando vino, por eso repite.
Ajá.
Pero bueno, hay otras alternativas. Tenemos a Lluís Fortuny, que es uno de los hermanos Fortuny de la famosa compañía eléctrica Dharma, que está en las Nits de Taberna de Almacelles, en el Arca, esta noche a las 10 de la noche.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pero conciertos más potentes.
A ver.
Tenemos concierto de Charim Maresté, que proposa Un idioma nou, que es el título de su nuevo disco. Este músico guitarrista de Flix viene esta vez, esta noche a las 11, por 15 euros, en Aboite. Viene acompañado en dueto por Enric Fuster a la batería, o sea, guitarra y batería.
Uh-huh.
Y digo, pero ¿cómo? Esto es un formato extraño, hablé con él. Y me dice, no, esto me obliga a dar mucha más caña a las composiciones.
Bueno.
Es un gran guitarrista, ya te lo digo yo, que este mola.
Oh, lo tuvimos aquí en el estudio también, presentando el disco. Yo le pregunté también cómo veía Lleida desde Flix. Y me dijo que, bueno, de pequeño pues venían a comprar aquí cosas de marca, de ropa, era la tienda, pero que el tema de música le costaba tanto Lleida como Tarragona, que encontraba mucho más fácil irse de encontrar, generar o dar un concierto en las comarcas de Girona que no pase en Lleida o en Tarragona.
Sí, bueno, pero estos son muchos músicos,
sí.
Que
Lleida
y Tarragona les cuesta.
Sí, sí, sí.
Y además el Aresté dice, bueno, su padre es su abuelo es de Maials, o sea, tiene raíces leiranas. Y dice que el apellido Aresté proviene de por aquí, de Ponent.
Ah, bueno, yo esto no tengo ni idea, pero...
No me lo comentó él.
Muy bien, ¿qué más? A ver.
Mira, más, tenemos, ya que estamos en viernes, pues la sonoridad urbana de Pau Ngan. La tenemos en concierto en la Tafe del Teatre esta noche. Tenemos al dúo Gebero Beach Kleiner, que es música de raíz argentina y latinoamericana, en el Can Ramón a partir de las 8. ¿Y qué más? Bueno, vamos a dar el concierto estrella de la semana, ¿va?
A ver, venga.
¿Cuál es el concierto estrella de la semana?
No sé.
Pues mira, los que les guste los Ramones, o sea, los Ramones, los neoyorquinos,
sí.
Pues el sábado, a partir de las 8:30, en el Cotton Club, está el único superviviente, que es el Marquis Ramone, que es el batería, que se ha montado una banda y que se está dedicando a dar giras por todo el mundo, pues eso, haciendo los hits de Ramones.
Y aterrizan, y pasa por Lleida, es que esto
y pasa por Lleida, sí.
Lo tenemos que valorar, se tiene que valorar. Sí,
pero
sí.
Creo no. O sea, ya pasó una vez por Mollerussa, por el Mollerussa Mongamur, la década pasada también,
vale.
Y fue un exitazo, ¿eh? Pero de todos modos, aquí en el Cotton Club ya me han dicho de que las entradas, que espabiléis, porque
vale.
Porque se han vendido, hacía una semana ya tenían más de 500 vendidas, ¿eh?
Claro, no, te lo digo porque es especial, la verdad es que es especial. Después esto lo vemos que pasan
en otras
ciudades y nos da envidia, pues oye, pasa en Lleida, vamos a aprovecharlo. Pero bueno, si me dices que hay muchas entradas vendidas, ya me alegro, ¿eh?
Sí, no, mira, los que todavía quedan algunas, pues vale 35 euros en taquilla.
Muy bien. Muy bien, ¿alguna propuesta más o no?
Sí, tenemos, fíjate, en el EPAP, el sábado, que el EPAP se vuelve a apuntar a hacer conciertos, está Código Rock Band, que es un quinteto leridano especializado en covers de rock español de los años 80 y 90. Y luego en Miralcán tenemos también a los Nasty Lovers, que vuelven otra vez de actuaciones, también hacen versiones, y están en el Casal de Miralcán. Y también anunciar de que hoy sale el nuevo disco de nuestro amigo Javier Solo, que se titula El astronauta que soñaba con estrellas de mar.
Muy bien.
Este músico de Terrassa está afincado en Castelldans.
¿Y tiene colaboraciones también, como habitualmente?
Sí, tiene, bueno, casi cada canción tiene una colaboración.
Es que...
Ha sacado tres singles, el primero Cantar hasta 10 con Héctor Quijada de La Lupita. Luego sacó Canciones de Guerra y Pan con Fernando Madina de Reincidentes, que con este ya se han hecho muy colegas. Y precisamente hoy sale el tercero también coincidiendo con el nuevo disco, que es llegar a las manos con Dani Flaco.
Muy bien. No, no, te lo digo porque es que consigue siempre unas colaboraciones...
Se lo ocurra, se lo
muy,
ocurra.
Muy,
además,
muy buenas, ¿eh?
Lo ha grabado este trabajo, lo que son 10 temas, lo ha grabado entre México, Argentina y aquí España. Y están producidas por el músico leriano, por el guitarrista Víctor Ayuso.
Muy bien. Venga, va, vámonos. Mira, son la 1:15 exactamente. Buen momento para escuchar el Melo Malo de Andrés Rodríguez. A ver, bueno, ¿cuál nos has preparado para esta semana?
Como están las elecciones ahora de Vascongadas y ya estamos con toda la parafernalia esta que estoy hasta las narices de todos ellos porque son todos unos mentirosos, a por ellos.
Venga.
En estos tiempos que corren, más deprisa que nunca, los gimnasios se llenan y las librerías se vacían, creando generaciones en forma y sin nada que decir. Y si no, que se lo pregunten a esas parejas a las que se les ve tomando algo en una terraza y cada cual está más pendiente del móvil que de entablar una conversación o de intercambiar sonrisas cómplices entre ellos. Ya nadie piensa que un niño que lee será un adulto que piensa. El problema es que ilusionarse con una palabra bonita, un te quiero, una mirada o un me gustas, en esta época ya no significa nada. La prueba la encontramos en la falta de romanticismo existente. Por eso, mejor no contar demasiadas cosas íntimas a los demás, porque a la hora de hacer daño, la gente tiene muy buena memoria. En este sentido, no es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice, aunque el que calla no siempre otorga. A veces simplemente no quiere discutir con idiotas. Ah, la próxima vez que te digan que no eres nadie, recuerda que nadie es perfecto. Además, el té verde ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y el te vas a la mierda alivia el estrés. El cerebro humano es maravilloso. Ojalá todo el mundo tuviera uno. La sociedad actual oprime y prohíbe tantas cosas que los rebeldes apenas alcanzan ya a desobedecerlo todo. Las leyes están ahí para maldecirlas, porque están hechas a medida para los interesados que ostentan el poder. No hay justicia. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría, ya que abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. De ahí que no haya credibilidad alguna en ninguna propuesta política, por más que se esmeren todos en esa vertiginosa carrera hacia el poder sin escrúpulos. Como bien escribió Franz Kafka en su día, un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas, 10.000 idiotas son un partido político. Todo esto lo digo porque el mundo va muy, muy mal y si España va bien, vamos apañaos. Es decir, que toda la culpa la tienen los políticos, que son los que consiguen que en este mundo lleno de hipócritas, los sinceros sean los malos. Todo se ha vuelto materialista. Hoy en día, la gente conoce el precio de todo y el valor de nada, lo cual me remite a una frase de Mafalda. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Insisto, ante tanta farsa adversa, no olvidemos nunca que ser feliz es bueno para la salud. Antes nos divertíamos con los verdaderos payasos de la tele y ahora nos ponemos enfermos al ver tanto político haciendo el payaso en la tele. ¡Oh, yeah!
Bueno, bueno, vale, ahora las vascas, pero en 4 días las catalanas, ¿eh? O sea que vas a tener ración doble, ¿eh?
Ración doble, yo es que ya paso ni de votar, ni a Mike Jagger voy a votar ya. Que les den, que hacen lo que les sale de por ahí y ya estoy hasta los mismísimos de todos ellos.
La verdad.
O se cambia el sistema o aquí no se arregla nada, de verdad. Que siguen con su pelotita para aquí y para allá y estoy hasta los mismísimos. Eso.
No, la verdad es que hay una cosa que no está bien resuelta y es que al final son los responsables de gestionar el dinero y los recursos públicos y cuando una cosa no funciona tendría que haber consecuencias, porque si no es muy fácil, ¿eh? O sea, jugar con el dinero de los demás y que si no sale bien pues no pasa nada, es muy fácil, no tendría que ser así.
Es muy muy bonito meterte de político y a chupar del bote y en vez de lo que dice la Biblia de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ganarás el pan con el sudor del de enfrente, que sí, es lo que están haciendo.
Esto sí. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
1 de maig, Camp Municipal de Pardinyes, Leyendas Team i Lligues Lleida, organitzem el segon torneig solidari per la Leire. La festa començarà a les 9 del matí amb xocolatada, futbol, zona d'inflables i un gran sorteig de regals. La recaptació anirà destinada a la investigació del càncer infantil, Associació Neuroblastoma per la Leire. Gràcies a Federòptics La Mitjana i tants comerços i persones que ho fan possible. Segueix-nos a Instagram, por Leire.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa, opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes, los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ens atansarem definitivament a la 1 de la tarda i ho fem parlant de cinema. La Mònica Monbiola no ens pot acompanyar. Podria fer-ho, però s'ha quedat sense veu i, per tant, doncs és difícil a la ràdio, si et quedes sense veu, tirar en vana. Ja saps que comencem les 540 polzades, és el on et recomanem pel·lícules. Avui, 3. Mira, te'n recomanaré 3. Espero que... N'hi ha per tots els gustos, eh? Per tant, jo crec que t'acabaran agradant. Mira, comencem, per exemple, amb una que és un clàssic americà, si vols. És, porta per títol Guerra Civil i t'explica que en un futur no molt llunyà un grup de periodistes recorre tot Estats Units per cobrir una nova guerra civil que s'intensifica ràpidament afectant a tota la nació.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Cap guerra és bona, evidentment, ja és un tòpic, però les guerres civils, doncs ja ho saps que són malvades, si vols, perquè a més és entre veïns, per entendre'ns. Una pel·lícula que està escrita i dirigida pel britànic especialista en distopies Alex Garland, que ja ha fet Nunca me abandones i Ex Machina, a la que com a mínim hi ha que reconèixer que s'estrena en el moment adequat en una societat d'Estats Units en un any electoral més polaritzada que mai la societat americana. I vaja, doncs a veure si ajuda o no. Guerra Civil, aquesta és una de les estrenes. Després tenim la familiar, la infantil, si vols, Temps difícils i foscos que estan patint a l'imperi xinès en aquesta pel·lícula. Els dracs, que fa anys eren amics i savis i eren aliats dels homes, porten anys perseguits i engarjolats. En una fortalesa llunyana hi ha una jove que ajuda el darrer drac viu a escapar del seu cautiveri i, a més s'uneix a ell amb una trepidant aventura per recuperar el seu tresor més volgut, el darrer ou de drac, que ha estat robat per un bruixot dolent que el que vol és el poder que té aquest ou per poder arribar a tenir la immortalitat.
Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes.
Ja veus que els dracs que eren aliats després passen a ser enemics, sempre és un problema de poder, per entendre'ns. I bé, aquesta aventura, la protagonista és perseguida per els exèrcits de l'emperador i juntament amb aquest drac s'embarquen en aquest viatge apassionant a través de Xina, en el que els dos coneixen i aprenen a créixer junts i a confiar l'un amb l'altre per guanyar als seus enemics i garantir la supervivència dels dracs, cosa que no els hi posaran gens fàcil.
Hace mucho que te esperábamos.
¿Yo? Si solo soy una sirvienta.
Eres más que una sirvienta, Finn. Solo estas aguas pueden disolver la cáscara de un huevo de dragón. Pero se le acaba el tiempo. Ayúdanos. Solo tú puedes ayudarnos.
Proteger a su majestad. El resto, venid conmigo.
Yo no sé controlar mi chi.
A veces el camino más fácil hace el viaje más largo.
¿Cómo puede ser tan...?
¿Dragón?
Salid y acabad con ese dragón.
¡Nos ataca un dragón!
És la pel·lícula familiar infantil de la setmana, Dragon Keeper, guardiana de dragones. Dragon Keeper, guardiana de dragones. I també tenim una proposta per acabar que porta per títol El consentimiento. Ens hem de traslladar a París, l'any 1985, on la Vanessa, que té 13 anys, coneix a Gabriel Matzneff. És un home molt intel·ligent i manipulador. És el reconegut escriptor de 50 anys que sedueix a la jove de 13 anys.
La lectura de un libro puede cambiar una vida. Por eso es esencial conocer a tu maestro lo antes posible, cuando la mente aún se está formando. ¿A quién has conocido o admirado tú, Vanessa?
I aquí és on comença tot plegat. Serà una història llarga, plena d'alts i baixos, i que, vaja, que aquesta adolescent es converteix en l'amant i musa de l'home que és celebrat pel món cultural i polític. Es perd en la relació, gradualment comença a donar-se compte de que és destructiva aquesta relació i que no és normal la situació, fins que finalment veu al Gabriel Matzneff, que és l'escriptor, com el depredador que realment és. La Vanessa llavors té un llarg viatge per alliberar-se de la influència i doncs recuperar-se del seu patiment.
Vanessa, para ya. No te vas a ir a ningún sitio, ¿me oyes? ¡Para ya! Tiene 50 años, tú solo 14. ¡Te está utilizando!
Lo que hay entre nosotros es bonito, es excepcional. Solo es amor. Tienes suerte de que yo sea el primero.
Es un pedófilo, lo sabe todo el mundo.
Me da igual, ya no tengo 8 años, no soy una niña.
¿Desde cuándo te maquillas? ¿Quieres parecer mayor, eh? Eres mi amor definitivo.
Sabemos que los viejos atraen a los niños con caramelos. El señor Masnep las atrae con su reputación. Lo que no sabemos es cómo salen adelante después estas niñas.
¡Gabriel! La gente no lo entiende.
És El consentimiento, és El consentimiento. És una pel·lícula, doncs, que ja veus que tindrà un principi i un final, evidentment, i que veurem com va tot plegat, però vaja, que ja has pogut intuir. Per tant, Civil War, Guerra Civil, Dragon Keeper, la infantil, i El consentimiento, que és un drama per adults, Són les tres propostes d'avui a les 540 polzades. I el que fem ja és plantar-nos a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador i l'Espai Groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Lo de Israel e Irán sabemos de dónde viene, pero no sabemos dónde puede acabar. Esta madrugada, sobre las 4 de la mañana, Israel habría lanzado un ataque con drones sobre territorio iraní. Lo digo incondicional porque la información ha salido de medios estadounidenses, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca. Habría sido una operación contenida y acordada con Estados Unidos, un ataque selectivo a objetivos situados en Isfahán, que es una ciudad a unos 400 kilómetros al sur de Teherán, en el centro del país. En ese punto, el régimen iraní tiene plantas de investigación nuclear con reactores chinos, pero según la información de Estados Unidos, los israelíes les habrían anunciado que esas instalaciones no iban a ser atacadas. El objetivo habría sido una de las mayores bases aéreas de Irán, la base de Shakari. Hasta aquí lo que se sabe de la tan temida respuesta israelí al ataque con drones y misiles del pasado sábado. ¿Qué dice Irán? Pues aquí no ha pasado nada. Aunque durante la madrugada sus medios hablaban de explosiones, ahora niegan ningún ataque. Como mucho hablan de pequeños drones, casi a nivel usuario, que han sido inmediatamente derribados. Teherán intenta minimizar la respuesta israelí para mostrarse fuerte. Por su parte, Israel puede haber demostrado que es capaz de llevar a cabo ataques en el corazón de Irán y por eso los iraníes se esfuerzan en negarlo. Ambos países actúan como dos gatos que dan vueltas sobre un mismo eje, enseñando los colmillos, mirándose fijamente y lanzando zarpazos al aire. Hasta ahora se han contenido, pero el riesgo es que haya un error de cálculo que acabe con un enfrentamiento directo en una escala incontrolable. Es una dinámica muy peligrosa porque es una zona muy sensible y porque tenemos otro escenario abierto en Ucrania, apoyada por Estados Unidos y Europa, y enfrente a Rusia, aliado de Irán. De hecho, los drones suicidas que atacaron Israel hace 6 días son los mismos que está utilizando Rusia sobre ciudades ucranianas. Un buen termómetro de toda esta situación son las gráficas de la bolsa que plasman minuto a minuto la tensión que se ha vivido. Es curioso comprobar cómo a las 4 y 37 minutos de esta madrugada en España, el petróleo Brent, que cotiza en la bolsa de Londres, se ha disparado un 4%. A esa hora se habría anunciado el ataque israelí por los medios americanos y el mercado se ha puesto bastante nervioso. A medida que se ha ido sabiendo que ese ataque habría sido contenido, el precio del petróleo ha comenzado a bajar y ha caído cuando los iraníes han optado por minimizar el asunto. Si lo miras bien, la cotización del Brent esta madrugada es exactamente la gráfica de un susto importante a nivel mundial. Afortunadamente, en este momento, el Brent cotiza en valores normales, por ahora. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue como terrorismo al hombre detenido el pasado 27 de marzo por haberse paseado con un hacha por un centro comercial de Badalona. No hubo víctimas, un mozo de escuadra fuera de servicio logró reducirle, pero la Fiscalía subraya que produjo un clima de terror e histeria colectivas. Nueva llegada de migrantes a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, a un cayuco con 85 personas a bordo. Condenada la que fuera mano derecha de Irene Montero, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, deberá pagar 10.500 euros al exmarido de la presidencia de Infancia Libre por acusarlo de maltratador. La sentencia considera que la dirigente de Podemos vulneró el derecho del honor del demandante. Además, Pilar, el Papa se ha reunido esta mañana con 6.000 niños y profesores de 137 colegios de 94 ciudades italianas que forman parte de la Red Nacional de Escuelas por la Paz. Les ha invitado a ser constructores de paz en este tiempo marcado por la guerra. Y el cardenal español Ángel Fernández Artime será nombrado, ordenado arzobispo en la tarde del próximo sábado en Roma, aunque va a continuar siendo rector mayor de los salesianos, cargo que ocupaba desde hace 10 años hasta el próximo 31 de julio.
Gracias, consejero. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Pues nada, que se complica un poquito más el conflicto en la Federación Española de Fútbol.
Porque el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso de Miguel Galán contra el censo electoral de la Federación Española y acuerda retrotraer las actuaciones para que la Comisión Electoral dicte una resolución ajustada a derecho. Esto traducido, según informa la agencia EFE, implica que se volverá a iniciar el proceso electoral en la Federación. O sea que habría nuevas elecciones, según la agencia EFE. Entre tanto, el domingo tenemos un clásico Madrid-Barça, que puede ser decisivo para la Liga. Y en Barcelona, Víctor Navarro, estamos pendientes de si se resuelve la polémica entre Araujo y Gundogan.
Ha finalizado ya el entrenamiento de esta mañana, donde se han reencontrado Ronald Araujo y Gundogan. Lo que explican fuentes del vestuario es que no hay división entre la plantilla, no hay ningún incendio y todo está tranquilo. Añaden que todos saben que el alemán no quería señalar al central tras su expulsión y que solo analizó la jugada al ser preguntado. Hoy lo han hablado y de hecho Gundogan quería explicarse públicamente en el Media Day previo al clásico.
En el Real Madrid, Carvajal y Vinicius apuntan a disponibles para el partido del domingo. Hay que decir que hoy se abre la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Granada y que en la Fórmula 1 en China, Fernando Alonso saldrá mañana tercero en la carrera del sprint con pole para Lando Norris y quinta plaza de Carlos Sainz.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía con COPE.
Moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Montserrat i la Mare de Déu. Estimats diocesans, per a moltes persones, famílies i comunitats, el dia 27 d'abril és una data molt significativa del calendari. Celebrem la festa de la Mare de Déu de Montserrat, una advocació molt estimada pel poble de Déu que pelegrina per aquestes terres i que és admirada pel conjunt de Catalunya en un any especialment emotiu, sobretot per l'aniversari de la seva confraria. A més, des de sempre, la comunitat benedictina de Montserrat té cura de la història, de la devoció i del culte a la patrona des de fa 1000 anys, que s'afegeix al permanent atractiu que suscita en molts catalans la emblemàtica muntanya, que és centre espiritual que guarda el tresor de la imatge de la Mare de Déu. Tenim moltes publicacions sobre la història de l'advocació. N'hi ha molta història feta i molta gent que s'ha preocupat de donar-la a conèixer. Enguany se celebra el 800 aniversari de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Per això s'han celebrat un gran nombre d'activitats al santuari i en altres indrets que ha culminat amb la visita de 800 confrares acompanyats d'alguns monjos amb el pare Maiol al capdavant al papa Francesc al Vaticà el passat mes d'octubre. D'aquesta important i única confraria, amb el seu mateix santuari, hi ha delegacions amb moltes poblacions. A la nostra diòcesi es va implantar a la fi del segle XIX i ha tingut una forta presència eclesial a la nostra ciutat. Últimament s'ha creat una nova delegació a la parròquia d'Aitona. A totes aquestes consideracions cal sumar una qüestió local, ja que la confraria de Lleida s'ha proposat un nou repte en la seva llarga marxa, restaurar l'altar de la Mare de Déu de Montserrat, situat en un lateral de l'interior de la catedral, el qual, després de més de 68 anys de la seva inauguració, presenta símptomes de deterioració i requereix una actuació urgent. És per això que estan buscant experts en restaurar. A part d'aquesta acció material de l'altar, hi ha un altre repte molt més important en què convé insistir: l'esforç de promoure i difondre la devoció a la Mare de Déu. Com a bisbe també vos demano que sigueu contribuents per a aquesta restauració, perquè les petites quantitats econòmiques poden fer un tot que ajudarà molt a la confraria. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida i ho fem a 9 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda. Hores d'ara ja per sobre dels 16 graus i mig a la ciutat de Lleida. Tothom s'està preguntant quin temps tindrem per Sant Jordi, però abans arriba el cap de setmana. Jo crec que és bo que també sapiguem quin temps hem de tenir per aquest cap de setmana. Ens ho havia avançat abans l'Armando Álvarez, però li preguntem al David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida lluirà el sol i han pujat les temperatures al Pirineu. Arribarem als 18 a Viella i la màxima a Lleida capital serà de 24 graus. Pel que fa al vent, serà fluix de sud-oest i demà dissabte, sol al matí i a la tarda intervals de núvols al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, atenció perquè avancem que de cara a l'inici de la propera setmana les temperatures baixaran de manera pronunciada. I ara sí, si fem un repàs a les temperatures de demà dissabte, que en general pujant, seran de 26 a Lleida i Balaguer, 25 a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 17 a Viella. Les mínimes de 8 a Lleida, 7 a Balaguer, 6 a Tàrrega, 2 a Viella i 1 a la Seu d'Urgell. Pel que fa al vent, serà fluix i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs apa, això per aquest cap de setmana. De cara a Sant Jordi, ens ho ha explicat abans l'Armando Álvarez. Tranquil·litat, que les coses van canviant i el que hem de fer és potser mirar la previsió 24 hores abans i, si no, paciència. Si fa una mica més de fred, jaqueta, i si hi ha previsió de possibilitat de pluja, doncs un paraigua. Pitjor és el problema dels llibres, que sí que amb l'aigua no es porten massa bé. T'explico una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb el tema de l'increment de robatoris a l'Horta de Lleida i també parlant de seguretat, doncs tenim una novetat, i és que la Guàrdia Urbana de Lleida tindrà operatius a partir de la setmana vinent un total de 6 agents formats per pilotar drons de vigilància. Així, aquesta patrulla especial, que ara tenia 2 agents, en sumarà 4 més que s'han format recentment amb l'objectiu de reforçar la seguretat en punts com el que et deia l'Horta de Lleida. Ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant una demostració de pilotatge que els agents han fet a la partida de Butzènit. Larrosa ha detallat que inicialment es faran servir 2 aparells, un dels quals disposa de càmera tèrmica per a vigilància nocturna. Aquesta és una de les mesures del pla d'actuació de la Paeria de Lleida en matèria de seguretat davant el repunt de robatoris en partides de l'Horta. També hem conegut aquesta setmana que s'ha ampliat la dotació de Mossos d'Esquadra que estaran patrullant a l'Horta i que han demanat, sobretot, que el tema dels sometents doncs, no tiri en van perquè els hi pot fins i tot complicar la vida. Nosaltres ara farem una pausa perquè de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella parlarem de temes importants, com sempre, literaris, ja t'avanço avui, perquè estem a prop de Sant Jordi. I després ens arriba l'Espai Groc, aquesta tertúlia on parlem de multitud de propostes del món de la cultura i de les arts escèniques.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Cope Lleida.
I un divendres més ens acompanya la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen Salvador, encara que no us ho cregueu, avui anem a parlar de llibres.
Sí, clar.
És que estem a les portes, Mari Carmen.
Tenim aquí Sant Jordi ja molt propet.
I llibres que n'hi ha de tots els gèneres, de totes les mides i per a tots els gustos, afortunadament.
Pues efectivament, i el proper dimecres 23 d'abril, que és la Diada de Sant Jordi a Catalunya, és la gran festa dels llibres i de les roses, i els llibres tenen protagonisme. I llavors els tindrem tots a l'abast, els tindrem als puestos del carrer, perquè hi haurà paradetes al carrer, dins de les llibreries, vull dir, el que vulgui comprar un llibre o tingui il·lusió de trobar alguna cosa que no havia trobat, pues el dia de Sant Jordi ho podrà fer amb totes les novetats literàries i triar el que ens agradi o el que necessitem per a la nostra biblioteca o per regalar. Tot això doncs, ho tenim aquí a tocar, el proper dia 23. I avui volem parlar d'això precisament, com deia el Ricard. José Manuel Gómez és germà major de la Germandat del Crist de l'Agonia de Lleida, que acaba de presentar Entre passos i silencios. És un poemari i està dedicat a les tradicions de la Setmana Santa de Lleida. Molt bon dia, José Manuel.
Molt bon dia, Carme.
Gràcies. Gràcies per atendre'ns. Bé, ja el coneixem de quan parlem de les professions de Setmana Santa, però bueno, avui ve a parlar d'un altre tema, ve a parlar d'un llibre que acaba de presentar. Com va sorgir la idea de fer un poemari amb les tradicions de la Setmana Santa de Lleida?
Doncs de la Setmana Santa de Lleida no se'n parla gaire, diguem-ne, amb literatura. Sí que hi ha un llibre del Jordi Curcó de fa anys de Qui s'ha menjat la truita, que porta el títol de Qui s'ha menjat la truita, però no hi havia cap recull de poemes a la Setmana Santa de Lleida. I després de diversos poemes que tenia jo guardats i d'alguns anys ja de història, doncs he anat recopilant i va sorgir aquesta idea d'agrupar-los tots amb un llibre i la idea de fer 40 poemes pels 40 dies de Quaresma, que són els que van des del dimecres de cendra fins a la Setmana Santa. I llavors va sorgir així una mica la idea, es va anar recopilant i doncs, ja el tenim aquí a presentat, que el van presentar fa uns poquets dies. I ara, pues, el dia 23, precisament, pues, farem signatura de llibres també aprofitant Sant Jordi.
Cada poesia intenta capturar l'essència d'aquesta celebració de la nostra Setmana Santa.
Exacte, sí. Parlem dels carrers, dels olors, dels armats, de les vestes, de les processons, de la processó dels dolors, la processó de les palmes, la processó del silenci, el sant enterrament, al final, i les vivències pròpies, no? Són molts anys que estic a la Setmana Santa de Lleida i tot aquí recull de sentiments, perquè la poesia no deixa de ser l'expressió dels sentiments, doncs els haig intentat plasmar aquí amb aquest poemari.
Ara li volia preguntar, i què hi trobarem, a més de pàgines de lletra, hi trobarem sentiments també.
Exacte, la poesia és l'expressió que et surt de dins. La literatura, per dir alguna cosa, pots explicar com ha passat la processó amb un article, amb l'experiència que has viscut en aquell moment, però la poesia és allò que has sentit tu al veure la processó, al viure-la, al sentir-la, no?
Per tant, la lectura d'aquest poemari ens convida a sentir i a tornar a viure, o sigui, a reviure amb el llibre a les mans les processons i la tradició de la nostra Setmana Santa. Tot el que ha escrit ha estat fruit de les seves vivències?
Sí, 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 sí. Al final gairebé he viscut tota la Setmana Santa de Lleida des de dins i també des de fora, des de petit. I amb la qual cosa pues, també i les experiències són el que transmets amb la poesia. Pues, i també, pues, sobretot, que estiguessi de Lleida, que estiguessi vinculat a la tradició de Lleida. Perquè sempre quan veiem coses des de fora que hi ha pues, acceptació de poemes a nivell pues, d'altres d'imagineria pues, com la Macarena o altres llocs a Tarragona, inclús. També fa uns anys va vindre un sacerdot a presentar un poemari aquí a Lleida de la Setmana Santa de Reus. I també va dir, ostres, i a Lleida per què no? I doncs, d'aquí va sorgir també una mica la idea de dir, ostres, a Lleida tenim coses molt potents per tal de fer aquest poemari que, bueno, doncs, ha sigut un treball de 2 anys i pico d'anar escrivint i anar reflexionant i també de trencar moltes fulles per tal d'escriure el següent vers. I, però bueno, al final ha portat a bon fi i aquí el tenim ja a les nostres mans.
Però aprofitem que avui tenim aquí el senyor José Manuel Gómez en aquest espai i parlem, volem dir als amics oients que va ser també potser una persona que va iniciar l'ampliació de la nostra Setmana Santa. Com va ser la iniciació del Crist de l'Agonia i la professó del silenci del Dijous Sant? Va ser vostè un dels iniciadors d'aquesta tradició, d'aquesta professó del Dijous Sant?
Exacte, sí, sí. Érem 4 persones que estàvem en aquell moment amb el centre Terraferma i vam dir, ostres, el dijous a la nit hauríem de fer alguna cosa per tal d'ampliar la Setmana Santa. I en aquell moment, el 2004, pues, va sorgir aquesta idea que no, estem recuperant una idea que ja s'havia deixat de celebrar. Hi havia una processó que en deien del trasllat a Lleida, que traslladaven un Crist articulat, com el de la Granadella, de Sant Llorenç a l'Església de la Sang per fer-lo jacent. I llavors, això se va deixar de fer al segle XIX i nosaltres, perquè es feia a les 3 de la tarda, si no recordo malament, per el que he llegit als llibres d'història de la Congregació de la Sang, i se cantaven letanies i misereres en aquella estoneta que era la hora oficial de la mort de Jesús, el Divendres Sant, i nosaltres vam voler una mica recuperar aquella processó del trasllat que es feia, que es deia processó de l'agonia. I amb tot aquest cúmul, pues, nosaltres ho vam, diguem-ne, reinventar per dir, pues, bueno, celebrem el divendres també, que és la primera processó del Divendres Sant, però és a les 12 de la nit del dijous, i pues, al final la gent espera amb entusiasme aquesta processó, el casc antic de la ciutat. La veritat que dona goig veure cada any com es plena el voltant de Sant Martí Vell per tal de veure sortir la processó, veure-la arribar, i la gent acompanya durant tota la processó recordant com es fa en pobles més petits, no? d'acompanyar des de la sortida fins a l'arribada a l'església de les imatges.
I una petita anècdota. Com se va, o sigui, el Crist de l'agonia que es porta a la professó, com lo van trobar? D'on era? On estava aquest Crist? On estava?
El Crist de l'agonia era de les antigues monges josefines, que ens ho van donar a la confraria quan van marxar cap a Manresa. gràcies a la tasca de mossèn Vicenç en el seu moment, pues el tenien a la capella d'aquí del costat d'aquí del carrer Acadèmia, no? de les monges que
hi havia
aquí al costat de la emissora de la cadena COPE, i llavors abans de marxar pues van fer la donació de dir, pues bueno, perquè quedi pues a la vostra confraria, i van fer tota la documentació per tal de poder, després li van canviar nosaltres la creu, perquè tenia una creu de fusta plana, i li van ficar una creu de fusta rodona, amb la qual cosa donava una sensació de creu, no? En aquest sentit, pues van fer després el pas adequat a la sortida de Sant Martí Vell, perquè hi ha una limitació de l'alçada i l'amplada, i només podia, i el van fer al màxim perquè pogués sortir d'aquella església.
Primer va estar el culte a la parròquia de Sant Martí, i ara està ja al centre de la congregació.
Sí, a Sant Andreu.
De la Germandat, a Sant Andreu. Bé, doncs, és el primer llibre que ha publicat, la primera vegada que s'ha llançat a escriure i a publicar?
Exacte, sí. Fins ara sí que havia, habitualment, escric articles i tinc diverses poesies publicades també amb alguna antologia poètica que he col·laborat, però única i exclusivament un llibre sencer no m'havia llançat encara. I ha sigut el primer poemari que... Esperem que sigui el primer de molts.
Bé, doncs a les pàgines d'aquest poema, d'aquest poemari, podrem viure i recordar, com ara ens ha explicat el senyor José Manuel, les nostres tradicions de Setmana Santa. És un relat poètic, però que al mateix temps és emocionant, és molt íntim. Ens fa recordar i ens fa emocionar. Enhorabona. José Manuel, enhorabona per aquesta publicació que ja tenim al nostre abast, com dèiem al principi, ja el tenim al nostre abast a totes les llibreries. És un bon regal de Sant Jordi, és un regal. Exacte. Que moltes persones coneixeran coses de la Setmana Santa que no sabien.
Exacte, a més he viscut amb poema, que és diferent de llegir pues, un article o una publicació que relata l'esdeveniment. En aquest sentit, relatat en poema, pues és diferent, i a més penso, ja aquí ja fico una mica de cullerada per la meva part, en el sentit de que al final pots agafar el llibre per qualsevol pàgina, que no has de fer un seguiment. Diu, pues mira, avui m'apeteix la processó de les Palmes, o avui la soledat, avui els tambors. Pots canviar de pàgina sense que pots llegir-ho quan apeteix el poema que vulguis.
També els armats tenen protagonisme, eh?
Exacte.
Hem de dir que tots tenen protagonisme, i a més en vers, en poemes, com poema, doncs és més, encara és més íntim, no? Toca més una miqueta la sensibilitat de la persona. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, José Manuel. Enhorabona i endavant, doncs a veure quan podrem dir que s'ha presentat el segon llibre.
Exacte, ja tornarem a parlar.
I ara, efectivament.
Pues, el dia 23 estaré al peu del Romeu, a la signatura de llibres per Sant Jordi, per qualsevol que vulgui venir, de 6 a 8 de la tarda, pues, estarem allà al proper dia de Sant Jordi, m'estrenaré com a signant de llibres.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, José Manuel.
Que vagi molt bé, José Manuel, i gràcies, Mari Carmen. Nosaltres fem una pausa ràpida, perquè ja hem de parlar de propostes també del cap de setmana i de la setmana vinent, que a més avant Sant Jordi hi ha cosetes, ja veuràs.
Euskadi se juega muchísimo
y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8 los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8 y media de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Ey!
Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Las elecciones en el País Vasco pueden ser determinantes para el devenir de la política nacional. El empate técnico entre Bildu y PNV que arrojan las encuestas podría dar la llave al Partido Socialista de Euskadi para formar gobierno. Especial Elecciones Vascas 21A con Ana Samboal. El domingo 21 de abril a partir de las 10 de la noche, en 13.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vinga, que ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. És divendres i això vol dir que, i amb la sintonia, que ja l'has de conèixer, comencem l'Espai Groc, que és la nostra tertúlia de, bueno, d'espectacles, de música, de cultura, del que vulguis, vaja, però tot d'oci. I d'oci i aprenent de vegades, o moltes vegades, eh? Per tant, ja veus que és una tertúlia molt, molt interessant, eh? Tots els divendres ens porta a les portes del cap de setmana, ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
I des del Caixa Fòrum, la seva directora, Maribel Tost. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Bé, és el cap de setmana previ al dia de Sant Jordi. Antònia Capdevila, des de la Biblioteca Pública de Lleida, vosaltres ja fa temps, ja ens ho has explicat, les biblioteques, la xarxa de biblioteques en general, celebreu la revetlla de Sant Jordi, per, diguéssim, per no interferir a tots els actes que ja hi ha programats pel dia de Sant Jordi, per tant, és el dia abans, dilluns.
Exacte, es va decidir ja, jo penso que ja potser deu fer 10 anys, ja, o més,
sí, sí,
que s'establiria la revetlla de Sant Jordi a les biblioteques, per això, per a fer tota la programació d'activitats, preparar una mica l'ambient per Sant Jordi, i el dia de Sant Jordi, tot i que hi ha biblioteques que també fan coses i tal, però sobretot donar protagonisme a les llibreries, a les floristeries, bueno, a tot el que passa al carrer, i des de les biblioteques donar suport a tota aquesta festa. I nosaltres, doncs mira, el dilluns, que obrim a les 3 de la tarda, quan obrim ja tindrem una mostra de títols i d'obres de Sant Jordi, o sigui, tant novetats com coses sobre Sant Jordi, amb una decoració molt maca que hem preparat d'un drac i, bueno, esperem que als usuaris els agradi. I després, a les 5 de la tarda, tenim un espectacle infantil que és Juguem a Contes. És un espectacle, és un espectacle com si fos espectacle de carrer o espectacle de jocs, que és un procés creatiu amb toms creatius. Ells estan creant aquest espectacle de carrer, que serà Juguem a Contes, i a la biblioteca estan estrenant i testant amb els nanos que hi participen els jocs que ells van creant. Llavors, a les 5 de la tarda tindrem una segona part del que ja vam fer el mes d'abril i, bueno, és amb inscripció prèvia i, bueno, convido els nens a participar-hi perquè, bueno, a part de jugar es sentiran protagonistes de formar part d'aquest procés creatiu i seran ells els experts que diran als tècnics de toms creatius, això funciona, això no funciona, jo ho faria cap aquí, jo ho faria cap allà.
Al final són els millors beta testers, per entendre'ns.
Sí, jo he de dir que l'altra sessió, i va estar quan va acabar la sessió, I, bueno, va sorprendre molt veure, escoltar activament a una persona del grup, al que un nen, els comentaris que li anava fent i li anava raonant i li anava explicant, bueno, vaig trobar que era molt interessant, tant per ell com pel nen. Vaig trobar que era una experiència molt maca i, bueno, convido aquí els nens i nenes a participar. A partir de 5 anys. A partir de 5 anys.
Sí que saben el que volen i el que no volen.
El que no volen. Hi haurà una hora del conte, també, dels contes, perquè aquests jocs estan tots basats en contes, llavors començarem l'activitat explicant els contes dels quals estan basats els jocs i després ja passaran a jugar en els que estiguin acabats i a testar i jugar els que estan en procés creatiu.
Molt bé.
Bueno, penso que és una experiència diferent, ens va agradar quan ens ho va plantejar Toms Creatius i hem apostat per col·laborar amb ells. I després a les 7 de la tarda tenim el plat fort, que diuen que dèiem quan els pobles a la festa major, i arriba el plat fort, que serà a les 7 de la tarda amb l'espectacle musical basat en la poesia de Gabriel Ferrater a càrrec del grup musical de Meritxell Gené. Que a més, com a cosa diferent, anirà acompanyada d'interpretació en llengua de signes a càrrec de Merche Chacón. Aquesta activitat l'han programat per dues raons. Primera, perquè és un espectacle musical basat en un poeta, o sigui, basat en literatura, que ens encaixava molt bé per Sant Jordi, i segona, perquè pel fet de comptar amb la interpretació de llengua de signes ens permet també difondre i complementar l'exposició que ara tenim, que és de parlar és a les teves mans, que és una exposició de política lingüística, per a difondre i donar a conèixer la llengua de signes en català.
Molt bé.
Llavors, bueno, vam fer aquesta combinació i pensem que serà, bueno, una bona manera de celebrar el Sant Jordi.
Això no ho feu a les 7 de la tarda?
A les 7 de la tarda al claustre.
Val.
No hi ha inscripció prèvia, però sí que, clar, hi haurà aforament limitat. Arribarà un punt que ja direm fins... Bueno, ja per qüestions de seguretat.
Estava mirant la predicció meteorològica, perquè, clar, segons en qui escoltes, doncs hi ha una predicció meteorològica, aviam, dolenta des del punt de vista de que és un dia en el que hi ha gent al carrer, el dia de Sant Jordi parlo, això el dimarts. Hi ha prediccions que diuen que farà mal temps. Quan diem mal temps vol dir allò de ploure, vent, fred i aquestes històries. Jo ara estic mirant, i l'Armando Álvarez ja ens ho ha explicat avui, que ho haurem de mirar cada dia, que és molt variable, però a Lleida la probabilitat de pluja és baixa, bastant baixa.
El dilluns o el dimarts?
El dimarts.
Jo ahir ho vaig mirar i era alta.
Pues, avui és baixa, per exemple, per això ho dic.
Creuem els dits.
Però demà igual canvia, perquè està molt variable. Per tant, la gràcia que té la revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca Pública de Lleida és que és cobert.
És cobert, sí.
És cobert, temperatura constant.
Jo he de dir que en aquest moment és maco, quan miro el temps no el miro tant per nosaltres,
perquè
millor que faci bo, però clar, quan estem tots mirant el temps és perquè estem mirant per Sant Jordi, per la festa al carrer.
La temperatura sí que serà baixa, marquen una màxima de 17 graus amb sol, que això se soluciona amb una jaqueta, una màniga llarga i s'ha acabat, però clar, és veritat que el tema de la pluja, que no li podem dir que no, tal com estan les coses, doncs sí que el tema de tota l'activitat al carrer limita una mica. El fred no, però la pluja sí.
La pluja sí.
La pluja sí. I amb llibres més.
Sí, perquè més es malmeten.
Sí,
hi ha un problema molt irrecuperable.
Sí, per tant... Bé, mira, haurem d'estar pendents de la previsió el dia abans. I paraigua en mà i jaqueta, si cal. I ja està, i fes Sant Jordi. De seguida van parlar, quan es va veure que les previsions anaven així, de fer un Sant Jordi alternatiu el diumenge.
Això no funciona. Hi ha localitats que sí que tenen, per exemple, en pobles potser més petit, que tenen l'alternativa d'un pavelló esportiu, de poder traslladar a 5 cases. Està molt clar que plourà, a vegades ho fan en festivals literaris o en Sant Jordi, però clar, ha de ser localitats més petites que tens en un costat el carrer Major i al costat tens el pavelló. Clar, en el cas de Lleida no sé fins a quin punt es podria fer, perquè a més tampoc està clar. A la primera
Està clar que és així. Bueno. Bé, a veure, com vingui, ja ho veurem, això. Sí. De totes maneres, la revetlla, el dilluns, doncs, amb aquestes activitats que ens ha explicat l'Antònia, totes són d'accés lliure i gratuït fins a completar l'aforament.
Sí, la de les 5 de la tarda fem inscripció prèvia perquè els nens que sàpiguen els que estan admesos, i el recital no han fet inscripció prèvia perquè ho han volgut fer pues, això més obert, però sí que bueno, quan el claustre estarà ple per qüestions de seguretat tancarem.
Això serà dilluns, eh? I després ja, saltant Sant Jordi tota la història, arribem a dijous.
A dijous tenim una taula redona que és Literatura i Art en el Dol Perinatal. L'associació Chisana ha organitzat aquesta taula redona per parlar, per donar veu, per escoltar, per una mica posar damunt de la taula tot el tema del dol perinatal. Era un tema que fa uns anys no se'n parlava, que les persones que perdeien un nadó en estat de gestació no, era una cosa que passava molt a l'àmbit familiar i prou, i ara s'està fent aquest reconeixement. I llavors, doncs, bueno, la biblioteca ens van proposar d'acollir aquesta taula redona i ens va semblar interessant.
Molt bé. Doncs, Antònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida.
Roser Gor, com estàs?
Doncs molt bé.
Anava a dir, estàs descansada?
No.
O ha durat poc?
Ha durat poc, el descans ha durat poc.
No, ho dic perquè el cap de setmana passat no va haver
no.
programació.
No.
Era un, aviam, anem a posar les coses en ordre, que hem tingut ja activitats fora, a dins, per tot arreu. Aquest cap de setmana, quiets, ens posem al lloc, eh?
Sí, sí.
Però dura poc, això, eh?
Dura poc perquè estàs preparant tantes coses per tot el que ve. D'ara fins a l'estiu serà un no parar, i d'activitats, festival, estiu en viu, tantíssimes coses amb les que col·laborem i coordinem des de l'auditori, que, bueno, ara serveix per almenys poder fer feina d'interior, que dic jo, feina que és molt important i que s'ha de pensar i reflexionar i fer, per després poder que tothom pugui venir a escoltar-ho i gaudir-ne, no?, del que estem programant.
És que amb 11 dies estem al maig.
Absolutament.
És que amb 11 dies estem al maig. És que ara dient-ho sembla estrany, però estem al maig i el maig ja sabem el que passa. Eh? El maig és una bogeria. Ja. Jo, per la gent que us dediqueu a programar espectacles, programar el maig és complicat, eh? L'has d'encertar molt, eh?
Són activitats constants. Hi ha un moment que a vegades ho parlem, que tothom volem fer tantes coses que de vegades dius, potser que també la gent a tot arreu no hi pot ser, no? Però bueno.
En fi, escolta, aquesta tarda a les 8 del vespre, que en vam parlar la setmana passada, al llarg del curt.
Exactament, aquesta tarda a les 8 del vespre, aquest vespre a la sala 2, a la sala de cambra de l'auditori, Vicky Peña diu i canta Kurt Weill acompanyada per Jordi Camell. L'actriu Vicky Peña ens farà un esbós tan personal com professional del compositor Kurt Weill, compositor alemany que naix al 1900 a Alemanya, mor a Nova York l'any 1950. És un compositor sobretot conegut per les seves obres, per composicions per teatre i sobretot per les seves col·laboracions per Bertolt Brecht. Peña ens farà aquest esbós, ens parlarà d'en Bey, de la seva vida professional, i ens anirà cantant cançons en diversos idiomes. Jordi Camell, que també és pianista i professor de l'ESMUC, l'acompanyarà al piano i és qui ha fet els arranjaments per a aquestes composicions. És un espectacle de butxaca molt especial, molt de cabaret, que nosaltres us recomanem molt perquè és poc usual a l'auditori, i a la sala de cambra es convertirà en un petit cabaret d'una cosa inusual, que és espectacle, és teatre, és cabaret, és una barreja que és molt especial i nosaltres estem molt satisfets de poder-la portar aquesta tarda a l'escenari de la sala 2 de l'auditori.
Molt bé, doncs teniu auditorienricgranados.cat al botonet de programació, allí podeu comprar les vostres entrades, i si no directament uns minuts abans de l'espectacle, però vaja, si la pots comprar ja, doncs ja la tens, ja tens el teu seient, l'has pogut triar i ja està. Això avui a les 8. Què més?
Aquest cap de setmana no hi ha funció, no tenim espectacle ni concert. Llavors ja ens n'aniríem, jo us recomanaria també una activitat, aquestes activitats 360 que fem des de fa un temps tant a l'auditori com al teatre, que és activitats al voltant de moltes programacions de les que fem. En aquest cas és un tall especial que està lligat a la setmana vinent, el que és a Sant Jordi. El divendres 26, quan encara farà cuetejarà una mica a Sant Jordi, els llibres, les roses, el taller ocupacional Ilercis, de la Fundació Ilercis, seran els talleristes que ens ajudaran a poder fer flors a partir de pergamins. Ai, pergamins, ara em sortia pergamins. A partir de partitures, perdó. Perquè les partitures antigues de la biblioteca de l'auditori, les que es donen pel reciclatge, aquestes partitures serviran per fer flors. Unes flors molt boniques. Heu de tenir en compte que l'auditori està davant de la botiga Bo de Shalom i al costat hi ha el taller, un dels tallers d'Ilarsis. I nosaltres tenim molta col·laboració amb ells, ens coneixem molt i d'una conversa va sorgir el fet de poder fer aquest taller. I la veritat que ja han començat a fer les flors, queden molt boniques i també farem punts de llibre per a algú que no és tan hàbil, potser fent una flor i diu, mira, jo ho estic veient però no em sento molt capaç. Doncs farem un punt de llibre també molt bonic, insisteixo, a partir d'aquestes partitures a les que els hi donarem un altre ús. Serà el taller. Es portarà a la biblioteca de l'auditori, que està a la quarta planta de l'auditori, accés lliure a partir de 5:45 de la tarda, de les 5:30 a les 7:30 durarà el taller. Però fer una flor costa al voltant d'una mitjoreta, una cosa així. Qualsevol persona que vulgui venir pot venir al taller a partir de les 5:30. Pot venir, entrar i sortir entre aquestes 2 hores, al moment que amb ella li vagi millor. I sortirà amb una flor o amb un punt de llibre.
Molt bé. Jo si acabo venint, vaig al punt de llibre directament, ja t'ho dic ara, també. No sé si...
De fet, ahir ho parlàvem amb la Margot Besora, que és la tallerista, la coordinadora de tot això, i jo li deia a la Margot, també dic, jo no sé si em veig capaç de fer una floreta. Jo crec que més aviat me n'aniré cap al punt de llibre, jo us miraré com ho feu.
El punt de llibre no té massa història.
No.
Aquí la gràcia és a veure com combines el tema de com queda la partitura que toqui, que totes són diferents.
Sí, totes són diferents, totes tenen un color més o menys diferent, però les mostres que ens va portar ella, perquè té unes mans d'or, ella i tots els seus talleristes, és fantàstic veure'ls treballar, doncs queden, cadascú té la personalitat, també la mostres amb aquestes manualitats quan ho fas, llavors que et queden d'una manera més o menys bonica, però o menys especial.
T'ho van ensenyant, eh?
Sí.
Tindràs alguna persona allí que aixequés la mà, a veure... Que això no...
Sí, seran tot un grup de talleristes que seran 6 o 7 i llavors tu aniràs veient com les fan, però ells també t'aniran acompanyant, evidentment, sí.
Doncs és una bona activitat per divendres vinent a la tarda, això, sí. De 5:45 a 7:45. Entrada lliure i gratuïta. Entrar a l'auditori a la dreta, a dalt de tot.
Correcte.
És així. A més, si no ho ha estat mai, sempre ho diem, és un d'aquells altres punts de Lleida que val la pena visitar-lo, és lliure i gratuït, és a la biblioteca de l'auditori, però, a més, doncs, mira, més val tard que mai, que regalar una rosa no té data. El dia de Sant Jordi és molt popular, però la pot regalar quan sigui. I el punt de llibre, doncs, ja ho sabeu, això es pot fer anar sempre que vulgueu. Escolta, anem a avançar-nos, perquè també ho veiem llunyíssim, però tampoc està tan lluny com sembla a la Festa Major.
Sí.
El diumenge 12 de maig... A part d'haver les eleccions, doncs també hi ha un concert a l'auditori. Aviam. O sigui, la persona que posi com a excusa que és que hi ha eleccions, no pot ser,
O sigui,
no. Pots anar a votar tot el dia, o per correu ho has pogut fer.
Exactament. Quan nosaltres teníem programat aquest concert del que parlarem ara, també al primer moment tothom ens va dir, escolta, que hi ha eleccions. I vam dir, a veure una cosa, el concert és a les 7 de la tarda, tampoc passa res, Vull dir, tampoc... Una cosa és que algú que hagi d'estar a mesa i tingui les entrades. I aquest serà un altre tema, evidentment, i retornarem les entrades, només faltaria. Però l'altre és que tu la tinguis i pots anar a votar la resta del dia.
L'avantatge, si vas al concert a les 7, quan surts, ja hi ha una part del que compte. Aquella espera que fas a les 8 de la tarda, que tots són només apreciacions, que se't fa tan llarg, la gent que sortiran del concert ja tindran dades.
Sí.
Això mateix.
Fiables.
Fiables. Pues concert... Una bona manera de passar aquesta estona del primer aquest...
nervis.
Però en aquest concert sí que heu d'insistir que la gent pari els mòbils.
Bueno, això és una de les grans coses, però també, però això és
mal de tots els equipaments culturals.
En parlem sovint, perquè això hauríem de trobar una manera de poder parar tot això, perquè això sense està anant de les mans d'una manera tremenda.
És que vas al teatre i vas a l'auditori.
I vas al cinema.
Vas al CaixaFòrum.
Vas al CaixaFòrum.
Molts d'allò, mòbils oberts amb aquella llum. La persona que ho fa es pensa que només ho veu ell.
No,
es
veu molt.
De tota la sala. A més, a mi personalment me molesta moltíssim i, bueno, a vegades és que estic a punt d'aixecar-me i de dir, sisplau, pots tancar el mòbil? I si és tan important el que estàs fent, surt. No té cap sentit que estiguis aquí...
O gent que pel que sigui no el sap És a dir, comença a sonar, no s'ha tancat les notificacions, i veus allí, i per exemple, si està enmig de la fila 12, jo no puc anar ni cap porter a dir-li, perquè més d'una vegada passat, jo això ho he vist fer a la Puri, de sonava una persona molt gran que els havia tancat, li ha agafat el bolso i l'ha portat a fora, i l'hem tancat nosaltres, clar, és que al final, però dius, s'està convertint en un mal, això, una pandèmia.
Sí, ni dos.
És que penso que haurem d'anar cap aquí, a tots, eh?
Però tu fixa't, tan fàcil que és portar-lo en silenci o tancar-lo, hem d'acabar recorrent a la tecnologia perquè ens prohibeixi a tots fer-lo anar, no?
Que a més a qualsevol mòbil li va molt bé. Jo, un informàtic, una vegada m'ho deia, diu, és que aprofita quan entres al cine, quan entres al teatre, el que sigui, tancar-lo. Al mòbil li fas un gran bé, perquè d'alguna forma fa com un reset, com totes les màquines que quan les tanques, em deia, res de modo avió. Tu, quan entres en un lloc, aprofita i aquell és el moment de tancar-lo. Diu, al mòbil li anirà molt bé i tu tindràs la tranquil·litat de que segur que no t'entrarà res.
Bueno, escolta, diumenge, 12 de maig, 7 de la tarda, la novena de Beethoven, estic mirant i queda un seient a la fila 5, un seient a la fila 10 i un altre seient a la fila 13. I després a la fila 28 queden 15-20 seients.
Sí. Segurament, per no dir segur del tot, estem esperant també que s'acabin d'omplir una mica això que quede, que és no res, però obrir també, desbloquejar les files 1 i 2, que són les que estan més properes a l'escenari, que sempre ho fem al final de tot quan veiem que... Però realment aquest concert s'ha omplert d'una manera sensacional des de fa temps ja. És un concert que celebrarem la novena de Beethoven, però els 200 anys de la novena de Beethoven, perquè es va estrenar el 7 de maig de l'any 1824 a Viena, aquesta novena de Beethoven, no? I estarà interpretada per la Franz Schubert Filharmonia, la gran orquestra, amb el cor Madrigal, juntament amb Joe Martin de soprano, Tanit Bono mezzo soprano, Emon Mulan tenor, Carles Pachón baríton i Tomàs Grau dirigint-ho tot. Per tant, és un gran concert, un concert esperat, un dels grans concerts d'aquesta primavera per nosaltres. Però ja us dic que em vull parlar avui per si algú vol venir i es pensava que encara tindria temps, que no va dir gens a comprar l'entrada.
A veure, jo us he dit aquestes, però és veritat que al lateral en queden 10 més i a la penúltima fila també, que insisteixo, ja sabeu, sí que potser ho veuràs una mica de més de lluny, però escoltar s'escolta igual de bé. Eh?
Sí, s'escolta bé a tot arreu i, a més, també val a dir que ara quan parlem així de la novena de Beethoven, que en parlarem més divendres vinent i altres divendres, però la novena de Beethoven, per si alguna cosa us ha de sonar, que té el fragment de l'himne de l'alegria, per posar-nos tots a lloc i entendre del que parlem. Però a part de l'himne de l'alegria, aquest petit fragment, tota l'obra, tota la composició en si, tècnicament és extraordinària, és emotiva, és d'aquesta que genera, per això, no? L'ONU l'ha fet com a himne de la humanitat, en aquest sentit, que és una cosa que ens porta, ens dona com una espècie d'esperança a tots, de magnifique les coses a nivell emotiu també, i estarà molt bé poder-la escoltar.
Molt bé, doncs, auditorienricgranados.cat. Gràcies, Roser.
A vosaltres.
COPE Lleida.
I al CaixaForum a Blondel a Lleida segueixen fent lloc a la nova exposició. Ara suposo que sí, que els miralls ja han marxat tots.
Sí, els miralls ja van marxar tots i bé, ara estem preparant la sala per rebre ben aviat les peces que il·lustraran l'exposició còmic Somnis i Història, que és l'exposició que inaugurarem doncs, el dia 3 de maig a les 6 de la tarda amb una conferència inaugural a càrrec de Vicenç Sanchís. Vicenç Sanchís, a banda doncs, de ser periodista, és assessor de diverses exposicions i exposicions dedicades al còmic perquè ell és un gran col·leccionista.
Molt bé. La data d'inauguració...
3 de maig.
3 de maig.
Divendres, d'aquí 15 dies...
Anava a dir que això ho tens ja, eh?
Sí, sí, això ja està amb unes ganes, amb moltíssimes ganes, perquè el fet de no tenir doncs, exposició a Caixa Forum Lleida, doncs, un tema m'ha faltat doncs, moltíssim. Per què? Perquè tenim exposicions activitats molt esporàdiques que no estorbin doncs, a la dinàmica de les mateixes. Mm-hmm. El procés de muntatge i desmuntatge d'una exposició és un procés molt ardu que implica doncs, que el vestíbul, que més o menys tots ens coneix el vestíbul doncs, de Caixa Forum Lleida, Lleida durant aquest mes doncs estigui ocupat per grans capses o mòduls clar. Que contenen pues, les exposicions.
Clar, clar, no? Clar. Bueno, això és quatre dies, eh? Cosa
quatre
de quatre dies.
Sí, sí, quatre dies, literalment, perquè el temps passa.
I tant, passa volant. El que sí que encara teniu aquesta setmana, bueno, ja són les sessions finals de dos cicles.
Sí, de dos cicles.
Molt interessants.
Molt interessants, sí, sí. El primer d'ells és una conferència doncs, que tindrà lloc el dia 22 d'abril, que porta per títol, bueno, més aviat doncs, serà doncs, un debat que porta per títol qui liderarà el consum conscient. No? Aquest debat forma part del cicle és possible el consum conscient, un cicle que hem dut a terme durant dos dilluns consecutius i que té per objectiu doncs, debatre des de diferents angles l'actitud com a consumidors i quins són els agents necessaris per modificar els nostres hàbits i per ser més sostenibles. Si no recordo malament, Ricard, vas tenir doncs, sí. l'oportunitat d'entrevistar doncs, a l'assessor científic d'aquest cicle, que va ser que és, millor dit, doncs, Albert Vinyals. Que
era... I ja vam parlar en aquest moment, en aquesta entrevista, de la llista més llesta.
Així és.
És a dir, com els usuaris, com els ciutadans i les ciutadanes podem ja influir directament en decidint en què comprem i què no comprem. Uh-huh. Cada vegada sembla que és que el que compro jo o el que jo no compro no serveix, o sigui, no afecta en res. Doncs sí que afecta.
Val a dir que va ser una sessió molt, molt interessant perquè va posar paraules a qüestions que nosaltres pues, ja sabem, perquè ens inclinem per unes marques, perquè no ens inclinem per unes altres. I bé, doncs aquest dilluns, dia 22 d'abril, arribem doncs amb aquest cicle, amb aquest debat que porta per títol qui liderarà el consum conscient i que per descomptat serà doncs, un debat que moderarà Albert Vinyals, però que, a més, tindrem els experts Toni Lodeiro, que és divulgador, assessor i formador sobre el consum conscient en el rol de consumidor, Esther Fanlo, que és coordinadora de sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida, i Amadeu Barbany, que és comerciant, propietari de les botigues Barbany i Dracs i cofundador de l'empresa de roba sostenible IAIOS, no? El debat es centrarà en com el consum conscient depèn, en part, del paper que representa l'administració, però també doncs, de les accions que duen a terme les diverses empreses i les decisions que cadascun de nosaltres prenem com a consumidors mm-hmm. i com a consumidores.
Molt bé, doncs això serà dilluns a les 7 de la tarda. Ho teniu tot a caixaforum.org/Lleida. I dijous, 25 d'abril, doncs arriba també la darrera cita amb el Pedro Pardo a l'escenari del Caixa Fòrum, on segueix havent el piano.
On segueix havent el piano. Arriba doncs, la darrera sessió del cicle que uneix música i diàleg, que ha estat conduït per Pedro Pardo i Albert Galceran, uh-huh. amb l'objectiu doncs, per redescobrir alguns dels grans moments de la música clàssica. No? I en aquesta última sessió, que tindrà lloc el dia 25 d'abril a les 7 de la tarda, la xerrada portarà per títol Bel Canto, de Chopin a Maria Callas, i en aquesta sessió s'explorarà el bel canto contrastant amb obres com el concert per a piano número 3 de Beethoven i es discutirà la tècnica vocal revolucionària de la Maria Callas. Uh-huh. A més, tant l'Albert com el Pedro exploraran si aquesta tècnica doncs, té arrels instrumentals i faran doncs, també un repàs per la trajectòria musical de Pau Casals i avançaran amb intèrprets com Victoria de Los Ángeles i Alicia de la Rocha. Val a dir que és un gran cicle, és una forma doncs, de gaudir de la música d'una forma molt diferent, molt alternativa, perquè combina doncs, la música, el diàleg, opinions... És una forma molt divertida, però a la vegada molt rigorosa per conèixer, per atansar-te doncs, a la música des d'una altra mirada. Com deia, doncs, arribem doncs, aquest dijous a l'última sessió, val a dir que l'èxit d'aquestes tres sessions ha estat impressionant i bé, doncs, esperem doncs, tancar el proper dijous donant continuïtat
i tant.
Amb aquestes grans expectatives que el públic ja, que ens ha fet confiança pues, ja té.
I tant, home, per acabar tot el cicle. Si n'has provat una de les dues, has d'acabar bé el cicle. Per cert, estava a la web caixaforum.org/Lleida i teniu ja a la venda les visites en família de l'exposició sí. Còmic. Ho dic perquè si ja sou incondicionals del CaixaForum i de fer aquestes visites en família a l'exposició que hi hagi, doncs ja estan a la venda. Per tant, ja les podeu triar, hi ha les dates
i ja pots ja triar-les. Estan a la venda, també estan a la venda les visites que oferim al públic general, que es duran a terme cada dissabte a les 6 de la tarda i que començarem doncs el dia 4. El dia 3 inaugurem l'exposició, divendres, i el dia 4 ja arrencarem amb la primera visita adreçada doncs amb aquesta exposició que tindrem a Caixa Fòrum Lleida fins al dia 28 de juliol.
Molt bé, ara ens cau molt lluny, però d'aquí un mes al Caixa Fòrum hi ha una activitat que pels infants, jo els pares no sé si els acabarà d'agradar massa aquesta activitat, la de slime.
Slime.
Que slime és el blandi blue, per entendre'ns.
Sí, de la nostra època.
Aquella espècie de cosa viscosa, doncs faran un taller per fer-lo. I després per casa doncs ja saps que acaba per tot arreu allò. Als nens els hi fa molta gràcia, les coses com siguin. Us ho dic perquè la web ja hi és, i hi ha tres dates. És d'aquí un mes, ja en parlarem, però
allà està. Val a dir que és un taller en el qual descobrirem la tècnica de fer slime, que està tan de moda entre els joves.
Pues si hi ha tutorials i millor fer-ho amb un taller on t'ho diguin específicament com s'ha de
fer. Però farem slimes d'una forma doncs molt, molt, molt educativa, molt didàctica, amb elements que del nostre entorn, bueno, no? De la nostra vida quotidiana.
Ja en parlarem d'això. Ens plantem a les 2 de la tarda. Maribel Tost, Roser Gord i Antònia Capdevila, com sempre un plaer, bon cap de setmana i bon Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Jo sóc el Ricard Álvarez. Són les 2. Dilluns i tornem a les 12:20 des de Lleida. Acaba de passar un bon cap de setmana.